Destí, tertúlia política, dimecres, com sempre en companyia dels diferents representants de les formacions polítiques del PES. Saludem tot seguit el Joan Puigdomènec per Junts, molt bon dia. L'Alba Bordó per Esquerra Republicana, molt bon dia. El Pablo Becerro pel PSC, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I el Sergio Blázquez per Ciutadans, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Aquelles coses que a mi m'agraden, que fora d'antena doncs, surten temes, el Joan Puigdomènec ens comentava una reflexió sobre els tres tombs, que la celebració del Sant Antoni va arribar aquest cap de setmana aquí a Sant Cugat. Recordem que hi ha la celebració també dels folguerons que s'han recuperat, es faran dissabte, des de fa 3 anys que s'han recuperat doncs, aquesta tradició aquí a Sant Cugat, i després, com és habitual, la rua dels tres tombs amb la benedicció, que també és una de les festivitats arrelades a casa nostra i també a tot el territori català. Feia una reflexió, senyor Puigdomènec, sobre que cada vegada més doncs, tenim una postura de més consciència, en aquest cas pel tema de l'ús dels animals. Poso un exemple, per exemple, jo quan era petit, el circ sense animals no hi havia concepció, vull dir, i de fet quan van començar a sortir doncs, aquests espectacles sense animals, segurament per a molta gent deien això és com estrany, però diguéssim que la societat avança. Jo li convido a fer aquesta reflexió que feia fora d'antena i crec que la resta també hi ha participat.
Bé,
perquè vostè ha dit que es considera ara com objector, no?, de consciència en aquest sentit d'aquesta festivitat.
Sí, els meus companys de grup municipal ja ho saben, Bé, jo l'única cosa que dic és, primerament, és un tema molt important, és un tema molt important el respecte a les tradicions i l'afavoriment de les tradicions. Les tradicions una mica ens marquen com som com a societat, etc. Però ens hem de donar permís, per dir-ho així, ens hem de donar permís per entrar, d'alguna forma, a veure o a analitzar les tradicions. Ho hem fet amb altres usos dels animals, amb altres festes, potser que nosaltres no sentim com a pròpies i tal, però bueno, però la utilització d'animals en els tres tombs jo crec que s'hauria de pensar. Per què? Perquè, bé, jo fa uns quants anys que no hi vaig, però en alguna de les últimes vegades que vaig veure, doncs bé, doncs és evident que el paviment pel qual passen els cavalls, per exemple, i tal, no és l'adequat. Les peülles dels animals aquests d'aquí estan acostumats doncs, a camins de terra, en fi, aquest tipus de situacions, no? Per altra banda, la proximitat a aglomeracions fa que moltes vegades doncs, s'encabritin aquests animals. Dit d'una altra manera, jo diria que no s'ho passen bé.
Que no s'ho passen bé.
Així, Per tant, jo d'alguna forma el que voldria dir, i amb tot el respecte i amb tot allò, que en podríem parlar una mica de com celebrar aquesta tradició que fa referència que en un altre temps la utilització dels animals en el tema agrícola doncs era un tema important i tal, però una mica hi podríem fer un cert aggiornamento, diguem-ne, i això és una mica el que sé que altres poblacions doncs han fet alguns avenços en aquest lligats, per exemple, a una associació, per exemple, com és FADA o així, no? Bueno, doncs, home, doncs ens hauríem de donar permís també a Sant Cugat per poder-ho pensar.
Alba Gordó, Esquerra Republicana. Ha plogut molt, no és un comentari cap a l'Alba, sinó també a Sant Cugat hem vist el ple posicionaments al respecte sobre el tema de la relació d'animals, i per tant és això, és aquesta evolució que també veiem de la societat que va canviant una mica la perspectiva en aquest sentit.
Sí, i en aquest sentit, de fet, des de Sant Cugat, i això no és pas feina nostra, sinó que ja ens la trobem heredada, una mica totes les recomanacions que sí que fan les entitats ecologistes, no? Més que ecologistes, animalistes, es compleixen, i per tant tots aquests criteris de benestar animal que podríem entrar a discutir, doncs si és no, més o menys benestar, etc., però que tenim uns mínims molt, molt, molt bons, diguem-ne, per tant, dins de tot plegat, Sant Cugat com a mínim, totes aquestes recomanacions les tenim assolides, però és evident que el debat hi és, el debat ja ha estat, diguem, no? Cada vegada és més és més accentuat i, per tant, doncs, bueno, també el tindrem, diguem-ne, o l'anirem tenint també Sant Cugat a mesura que vagi arribant. Tampoc és un tema, no?, com indicava el propi Joan Puigdomènec, no? No és un tema només de Sant Cugat, sinó que són moltes les poblacions que estan avançant cap a una direcció, per tant, poblacions que potser encara no tenien aquests mínims de benestar animal ja els estan incorporant de cara a aquest any. També s'està estudiant això, les mesures d'estrès d'aquests animals, i una mica en funció de tot plegat, i ja us dic, no em sembla que sigui un tema exclusiu de Sant Cugat, sinó que tots plegats anirem veient cap on han d'acabar derivant aquesta festa.
Pablo Lecero, del PSC.
Jo crec que abans que demanar o imposar un regulament, podrien convidar als organitzadors a que ells mateixos facin la reflexió i tinguin una mica més d'empatia cap als animals que col·laboren amb ells, no? I que probablement ells, en aquesta ocasió, aquest cap de setmana, ja facin aquesta reflexió i observin i cuidin una mica les condicions dels animals durant la festa, i de cara a l'any que ve potser els puguin també fer alguns canvis i algunes millores perquè el benestar animal se respecti i es consideri cap a un millorament del tractament dels animals.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, jo aquí, bon dia. Abans de tot, jo portaré una mica, no la contrària, no? I sempre tenint en compte que a mi m'agraden molt els animals i que s'ha de tenir en compte, efectivament, el benestar animal. Però jo aquí sí que crec que sóc més tradicionalista i penso que s'han de fer avanços, però a mi els tres torns m'agrada. I hi he anat sempre, quan no hi he anat és perquè les condicions meteorològiques, que de vegades passa, doncs, fa que al final diem que s'ajorni i després tornar a ploure, etc. I al final no es pot celebrar. Jo crec que és un dia que fa goig, que a la ciutadania li agrada participar, que hi van les famílies, que hi van els nens. Crec que els primers que es preocupen pels animals són precisament les hípiques, etc., que hi participen. O sigui, jo aquesta empatia, i jo crec que és cuidant els animals, evidentment, tot l'any. Com a consideració, sí, doncs potser podríem considerar dins el fet de a l'hora de fer el traçat, no? Però han de passar, doncs, que siguin paviments una mica més adherents, no? No vagin allò pels adoquins mullats, per dir-ho d'alguna forma, i potser podríem establir una ruta que sigui més segura. Soc una mica conservador en aquest sentit, en el sentit potser diguem-ne de que m'agrada mantenir les tradicions i passar-les als nostres fills, i no sé si de vegades anant massa de progrés, i potser no vull pecar d'insensible, doncs ens acabarem carregant una mica tota una tradició centenària. Així que el meu suport als temps toms total i absolut, es pot mirar el que és l'itinerari, que sigui el més segur possible, i després els animals, home, no han de tenir, però jo crec que també els éssers humans els tenim, no? O sigui que perquè, i no vull ser insensible, no? però hi ha una dita, que una flor no hace primavera, no sé què, no? O sigui, el fet de que passi una vegada al dia, doncs tampoc ens ha de fer tornar bojos en aquest tema.
Jo, si em permets,
sí, tant.
Per resumir-ho d'una forma plàstica, el que l'intentava dir, jo vindria a dir que Sant Antoni Abat parli amb Sant Francesc d'Assís, per dir-ho així, no? Una cosa així, que s'ho parlin, diguem-ne, perquè en realitat del que estem parlant és d'això.
Doncs simplement recordar, doncs, que hi ha aquestes celebracions, si volen afegir alguna cosa més, però també des de l'organització, i això ho recorden cada any, amb el tema de l'actitud o el comportament dels assistents a la rua respecte als animals, no atensar-se, precisament per evitar, doncs, que els animalons no pateixin estrès, com hem vist malauradament en alguna... Ara no sé si vaig xerrar, però diria que a Terrassa, per exemple, van tenir un ensurt amb un cavall. Per tant, en moments també que hi ha molta aglomeració de gent, respecte també, doncs, a l'actitud que han de tenir, doncs, aquests assistents per gaudir de la festa respecte als animals, i que gaudeixin tothom de moment, ja veurem d'aquí uns anys, d'aquesta tradició. El Sergio creuarà els dits, segurament.
Sí, perquè al final, si no, també a Ciutadella també es quedaran sense...
Doncs canviem radicalment de tema. Aquest dilluns teníem aquest ple extraordinari on El ple municipal s'ha posicionat en contra de la resolució de la Junta Electoral Central i de la Provincial per al cessament del president de la Generalitat, Quim Torra, i en contra de la decisió del Tribunal Suprem que nega la condició d'eurodiputat Oriol Junqueras. A la sessió plenària extraordinària, els portaveus municipals, 13 dels de Ciutadans, han refermat la importància d'emprendre la via del diàleg i la política per abordar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Anem a conèixer una mica les valoracions dels partits que avui han vingut aquí a la tertúlia. Per part d'Esquerra Republicana, l'alcaldessa Emília Ingla va asseverar que la llibertat d'expressió no es pot inhabilitar. Per a Republicana, el conflicte és polític i s'ha de desencallar a través del diàleg. Alba Gordó.
Bueno, m'agrada que passàvem aquest tema, que és un tema prou important. Fa dies que les notícies, doncs, cada dia ens sorprenen amb una nova resolució d'algun tribunal i, per tant, a qual peor, no?, allò que diuen. Sí que em sembla important, abans de res, i ja que tinc l'oportunitat de veure els companys de Ciutadans, de lamentar que no assistissin a aquest ple, no? És a dir, em sembla que és greu que els regidors d'aquest consistori pretenguem triar de què es parla amb aquest consistori, de què es parla i de què es deixa de parlar. Això no és decisió, diguem-ne, de cap de nosaltres a nivell individual ni dels propis grups, sinó que això es decideix, entenc, amb l'alcaldia i en junta de portaveus, etc. Per tant, voler fer de fiscalitzador de què es pot parlar i de què no es pot parlar amb el ple municipal em sembla perillós. Dit això, dic que trobem escandalós que la justícia espanyola, doncs, hagi situat Espanya bastant fora de la legislació europea, no? Vam tenir la sentència de la GEC, segons del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segons la qual, doncs, ja ho sabeu, l'Oriol Junqueras doncs no hagués hagut de ser jutjat, no hagués hagut de ser jutjat per la sentència del procés.
Això no és cert.
I, bueno,
la sentència no diu això.
Perdona. Sí, aleshores, arrel d'això entren, no? Són en Carles Puigdemont i Antoni Comín, doncs, són capaços d'agafar l'acte i, de fet, ho vam veure ahir amb una imatge, doncs, històrica, de la qual estem molt, molt contents, però Oriol Junqueras segueix tancat. De fet, veiem també com això té implicacions també a la cambra del Parlament Europeu i com el mateix president europeu, doncs, del Parlament Europeu diu després, no?, que l'Oriol, doncs, deixa de ser eurodiputat. Per tant, no?, també des d'Esquerra tenim una querella, no?, ens hem posicionat per demanar que aquest senyor que respecti, sisplau, els drets dels eurodiputats, etc. Per tant, veiem com aquesta diferenciació entre justícia i parlaments, no?, entre política i justícia, doncs, a l'estat espanyol és bastant inexistent, però a Europa, doncs, també és cada vegada més complicada de mantenir. Per tant, denunciant això, és veritat que cada vegada menys gent entén la situació en què ens trobem.
Pablo Beceiro, del PSC. Vostès també, doncs, en aquest cas, a la intervenció del portaveu del PSC, Pere Soler, va apuntar que el tema es podia haver tractat al ple ordinari. Tot i això, ha fet una defensa de la importància de fer política i ha emplaçat una solució de tot plegat a través de la taula de diàleg que constituiran el PSOE i Esquerra Republicana. Soler també va dir que era crítica amb la decisió de la GEC, però diuen que s'ha passat de frenada i que no és un òrgan competent per inhabilitar ningú.
Efectivament, el procés judicial té el seu camí i s'ha de respectar fins al final. És a dir, el president Torra va presentar un recurs i estem esperant la resolució del Tribunal Suprem amb aquest recurs, i fins a aquest moment no es pot prendre una resolució definitiva. Nosaltres som contraris al posicionament de Quim Torra i totes les i moltes de les decisions que ha pres des de que està al càrrec, però respectem la posició i el càrrec del president de la Generalitat. I aleshores, el que estem d'acord és que les regles s'han de respectar i que el procés que s'ha de seguir s'ha de respectar fins al final. El president Torra va desobeir i no va respectar les regles en el moment de les eleccions municipals i de la campanya electoral, i per això ha sigut jutjat i ha hagut una sentència, un recurs i tot el procediment, i s'ha de resoldre aquest recurs. Fins a aquest moment el president continua sent president. I el que jo crec que la solució a tot aquest conflicte no passa per una resolució judicial i decisions judicials, sinó per una taula de negociació, com bé s'ha parlat al ple extraordinari l'altre dia.
Anem ara amb el Joan Puigdomènec per Junts. En aquest cas, el seu partit doncs feia una defensa de les institucions catalanes i que no es podien tolerar més atacs. En aquest cas, la seva portaveu va criticar la moció dels socialistes, ja que els atesos atribueix a Torra haver judicialitzat la política.
Bé, quin és el sentit del ple que vam fer l'altre dia? Doncs, d'alguna forma, nosaltres traduïm el sentit o el pensament d'una, no diria de tots, però d'una gran majoria del que és la ciutadania de Sant Cugat. Per què això d'aquí? Bé, doncs, 18 sobre 25, el pes aquest és el que interpreta què és el que pensen els ciutadans d'aquí de Sant Cugat, però no solament la composició del ple, sinó les diferents eleccions que han hagut al llarg de tots aquests anys i tal. Per tant, el ple el que fa, què és? És dir, en una gran majoria, els ciutadans de Sant Cugat, què és el que pensen? Doncs el que pensen és que el president de Catalunya, el molt honorable president, el posa i el treu al Parlament de Catalunya. Primera cosa, aquesta. Segona cosa, i molt important, jo el dia d'ahir, per mi, va tindre una component festiva, alegre, i una component realment molt trista. I si algú em pregunta què et va passar ment, l'alegria de veure el president Puigdemont i el conseller Comín entrant en el Parlament i començant a treballar en el Parlament, o, diguem-ne, l'absència del vicepresident Junqueras, si em pregunten això, la veritat és que per mi va ser una mica més trist que no pas alegre, perquè tindre el vicepresident, en el qual es va demanar si tenia la immunitat, li responen i al final no accepten aquesta decisió d'un tribunal superior, doncs per mi em posa en una situació en què la justícia espanyola doncs està sota sospita, per dir-ho així. Per tant, el que vull dir que és, doncs bé, doncs el sentit del ple és dir que Sant Cugat, en una gran majoria, la gent de Sant Cugat pensa que el president Torra hauria de seguir sent president, i per altra banda el vicepresident Junqueras hauria d'estar en el Parlament d'Europa, com el molt honorable president Puigdemont i Antoni Comín, i en el seu cas doncs seguir el procediment de suplicatori, etc, etc. Aquest és la nostra posició.
Sergio Blázquez, en el seu cas la seva formació no hi va participar en aquest ple i va criticar doncs que es fes servir aquest plenari per debatre qüestions que no són de competència municipal.
Sí, efectivament. Antes de nada, a mí me sorprende que parece ser que de forma muy acelerada en los últimos meses todos nos hemos vuelto juristas, ¿no? Es curioso, ¿no? Una carrera que es bastante dura, porque tienes que hacer derecho, luego tienes que, ¿no? Estos señores que son jueces, que luego tienen que pasar unas duras oposiciones, ir a la escuela judicial, etcétera, ¿no? Pues parece ser, digamos, que ahora todos sabemos bastante más que ellos. Y no resulta de ser curioso, ¿no? Que ahora los que dicen que tenemos que respetar las decisiones de los tribunales europeos son los primeros que jamás han respetado la justicia española y las leyes españolas que estaban escritas y lo siguen estando negro sobre blanco. Aquí hay algo que nosotros no podemos hacer, y es pedirle a los jueces que dejen de hacer de jueces, igual que un bombero no le puedes decir que deje de hacer bombero o que deje de hacer su trabajo, y por tanto ellos lo único que hacen es aplicar el código penal civil el que corresponda. Yo creo que esa es su labor y yo siempre voy a estar de su parte y también, en fin, y voy a respetar las decisiones de la justicia. Estábamos hablando de la separación de poderes. Yo incluso voy a respetar el hecho de que el gobierno haya escogido una fiscal general del Estado. Bueno, pues es su decisión, me parezca mejor, peor o regular. Por lo tanto, el pleno es respeto y luego está claro, digamos, que esto, aquí hay una serie de capítulos, ¿no? Esto no es el final, ¿no? Yo creo que los procesos judiciales son bastante largos y, bueno, pues veremos todavía a lo largo de bastante tiempo, pues noticias, digamos, que nos lleguen desde, pues, desde Cataluña o el resto de España, o en este caso, digamos, Europa, y al final, pues habrá alguna decisión judicial, sea la que sea, la cual yo acataré. Y el señor Torra, claro, es que él tiene que ser consecuente con sus actos. Si le dicen que él no puede hacer uso de una institución que tiene que ser en ese sentido neutral, y cuelga una pancarta y luego va, entre comillas, ¿no?, pachulo yo, y dice que sí, que desobedecí, pues tiene que ser consecuente. Ningún ciudadano está por encima de la ley. Y además él sabía, digamos, a lo que, además es que está escrito, ya sabes, digamos, lo que te va a caer o lo que te puede suceder. Por lo tanto, nosotros no aceptamos este argumento de que el presidente de la Generalitat esté por encima de la ley, porque creemos que no lo está. Y evidentemente luego nosotros, lo que decía la señora Gurdó, nosotros no somos fiscalizadores de lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Ellos son muy libres de hacer cuantos plenos extraordinarios quieran hacer. Lo que nosotros no vamos a hacer es ir a toque de silbato, a acudir a los plenos extraordinarios a los cuales ellos nos citen, por causas que pensamos, digamos, que no son de competencia local y que creemos, digamos, que nosotros que en realidad no pintamos nada o que seríamos un poco, digamos, la coartada para darle aquello, digamos, no, como un matiz de pluralidad que en realidad no creemos que exista, teniendo en cuenta que esta cuestión, como este tema, digamos, no muere nunca, por ahora, pues se podría haber planteado perfectamente en el pleno ordinario que tendremos el día 27, donde imagino que al final habrá, como siempre hay novedades, pues no, pues también volveremos a hablar de esto.
Alba Gordó.
Sí. Ay, perdoneu. Sí, jo volia fer referència també al tema pretendre inhabilitar el president Torra pel fet de penjar una pancarta, diguem-ne, o de no retirar-la, o no, per, al final, sembla que tots plegats hauríem de tenir molt clar, i això sí que ho hem de defensar a nivell polític, que la llibertat d'expressió doncs no s'ha de poder inhabilitar, i menys, diguem-ne, amb aquest nivell. Ens sembla que no, que això no té sentit. I a més, més enllà de les resolucions judicials, no, fins i tot el nou president del govern espanyol, que nosaltres l'hem facilitat a investir-lo, però i ho hem remarcat molt, no n'esperem molt poca cosa, ens en refiem molt poc, i per tant tenim totes les eines, no, diguem-ne, és a dir, per mantenir la pressió, i per tant si el govern espanyol doncs no compleix, doncs nosaltres retirarem aquesta ajuda per facilitar aquest govern a l'estat espanyol. Aleshores, fins i tot el mateix nou president del govern espanyol reconeix el president Torra com a president, per tant, bueno, al final això sí que ho volia posar en rellevància, no? Que al final una cosa és el que puguin dir aquests tribunals que hi ha al final, fins i tot, no? Dius la carrera de dret doncs és molt llarga i és molt dura, però fins i tot els propis juristes, jo no en soc, el que ens diuen és que al final queda en paper mullat i que per tant que, com que tot es basa en interpretacions, no? En l'ànima, el que volia dir la llei, el que no sé què, es perd amb aquestes, diguem-ne, dilacions que al final són més polítiques que no judicials.
Estic d'acord que hem de respectar la llibertat d'expressió, efectivament, però no es tracta d'això. Es tracta de respectar la neutralitat dels edificis públics i de les institucions públiques durant una campanya electoral. I el mateix Torra ho ha reconegut, que no ha complert i no ha respectat les normes.
Pretendre inhabilitar-lo per això...
D'alguna manera, si ell reconeix que no ha complert les normes, ha d'assumir les conseqüències. És lògic. I ell mateix està disposat a assumir les conseqüències. Ho ha dit al judici quan ell va estar present. De totes maneres, el que està clar és que mentre que es respectin les lleis i les normes, no hi haurà cap judicialització de la justícia més i podrem anar cap a una negociació política i arribar a un acord. I quan arribem a un acord, haurem arribat al final de tota aquesta història. Només amb un acord. I només amb un acord que beneficiï a tothom. I que interessi a tothom. Ningú estarà satisfet plenament d'aquest resultat. Perquè per un acord sempre cal cedir. I amb això estem disposats nosaltres i hauríem d'estar tots. Pel bé de tots els santcugatencs i de tots els ciutadans.
Joan Puigdomènec.
Bé, jo, segons com, podria estar d'acord amb aquest últim Parlament. En realitat, tot el conflicte català, etc., és un conflicte polític i, per tant, és per on hauríem d'anar, no? Per on hauríem d'anar i no hi hem anat. I també constatar, jo ho he de dir clar i llis, que el que ens està passant en aquest estat és que tota la branca judicial no ha fet la transició democràtica. No ha fet la transició democràtica. Jo recordo clarament els jutges dels TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, dels que van jutjar el Marcelí Camacho, en fi, tots aquells jutges, tota aquella capa judicial que d'alguna forma era una segona capa de la dictadura, no ha fet la transició democràtica. No ha fet la transició democràtica. I per tant, deixeu-m'ho dir així d'una manera més o menys poètica, quan arribem a Ítaca, alguna cosa haurem de fer en aquest sector, alguna cosa haurà de passar, alguna cosa de consensos haurà de passar perquè els criteris democràtics també entrin en aquesta capa del poder judicial.
Sergio Blázquez.
Me parece bastante grave lo que acaba de decir ahora Joan y estoy diametralmente en contra de lo que él dice, de que no ha hecho la transición democrática. Pues por supuesto que la ha hecho. Yo creo que hay que tener en cuenta el poder legislativo, lo que es el poder legislativo, que es al final el que hace las leyes y luego en el fondo los jueces lo único que hacen es interpretarlas. Y muchas veces cuando la política, bueno, pues digamos, tiene determinados elementos, ¿no? Para, bueno, pues al final tienes que escoger el Ministerio de Justicia o tienes que escoger el Consejo General del Poder Judicial, hombre, pues Convergencia durante décadas ha influido en la toma de un poco, digamos, de quiénes eran los componentes del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, que ahora decir que quien ha participado muchas veces durante muchísimos años en la configuración de estos órganos judiciales que ha sido Convergencia y ahora dice que resulta que no han hecho la transición democrática. Pues por supuesto que la han hecho. Yo creo que antes de del llamado procés jamás había hecho esta reflexión. Yo creo que los jueces, vuelvo a repetir, hacen el trabajo que tienen que hacer. Harán otro tipo de trabajo, bueno, harán el mismo trabajo, pero aplicarán otras leyes si previamente se han cambiado las leyes. Y las leyes, yo creo que, en fin, que por aquí ha pasado el Partido Socialista, el Partido Popular, muchas veces ha tenido el apoyo de Convergencia en el Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, arremeter así contra los jueces, que lo único que tienen que hacer, digamos, es aplicar las leyes. Por lo tanto, efectivamente, tienes razón en algo que has dicho al principio, y es que, digamos, hay un conflicto político. Pero el gran error del nacionalismo ha sido pretender abordar este conflicto político desobedeciendo unas leyes. Y esto, digamos, es cualquier Estado de Derecho que se precie, creo yo, que digamos que lo primero que hace, digamos, es tener un sistema judicial que sea digno, que sea incluso como la justicia española, que es bastante garantista. Y entonces, claro, yo creo que pretender abordar un problema político como habéis hecho vosotros, que es a partir de la desobediencia de las leyes, no era el camino, y lo que os habéis encontrado entonces es, bueno, pues judicializar un tema que en el fondo era político.
M'alegro, senyor Blázquez, que reconeixi que això és un problema polític.
Sí.
Per tant, no? Hem trigat molt a que el Partit Socialista Obrer Espanyol accepti que això és un problema polític.
No, que hi ha un problema polític, sí, evidentment bueno, a Catalunya, no? Hi ha arrel del procés, diguem-ne, hi ha un problema polític.
Jo no ho havia sentit encara, de fet, quan ho va dir el president, el senyor Sánchez, doncs ja va ser, diguem-ne, tot un pas, acceptar que això és un problema polític, per tant, i sentir-ho també que vostè ho reconegui, doncs sí, també és un pas molt important. Escolta'm, a partir de que tots estem d'acord que això és un problema polític, l'abordarem políticament.
Però és un problema polític que no només atanya els catalans, sinó tots els espanyols, evidentment.
El ple municipal batre qüestions que no són de competència municipal, sí o no?
És que jo discrepo que no és de competència municipal, vull dir, és que al final nosaltres el que fem és representar, no, tenim, som càrrecs electes, representem el sentit de la ciutadania de Sant Cugat en diversos temes, i quan parlem de si el president Torra és o no és el president de la Generalitat, això afecta directament els ciutadans de Sant Cugat. Però és que, a més, a mi em sembla legítim i em sembla fins i tot necessari que el ple de Sant Cugat pugui parlar, doncs, de grans conflictes que encara el món, no? I conflictes que potser a dia d'avui no ataquen d'una manera directa ni afecten d'una manera directa a Sant Cugat, però que al final que la democràcia es vegi minvada i que cada vegada tinguem estats més totalitaris i situacions més totalitàries al món, això ens afecta a tots plegats i ens afecta també als santcugatencs. Per tant, em sembla molt necessari que en puguem parlar. No em sembla normal que haguem de tallar-nos les ales i a decidir, no, aquests temes sobretot no en parlem, que com que no són estrictament de Sant Cugat, no posem
Pablo,
a línia.
Pablo, Joan, Sergio...
Jo crec que hi ha molts temes que ens afecten, però que el tractar-los al ple com estem fent té molt poca eficiència en la pràctica. És només nominal, és només simbòlic. I jo crec que si enfoquem els temes globals, com menta Alba Gordó, que ens puguin afectar, sempre hem d'agafar una branca que sigui molt més pràctica, que puguem prendre decisions i resolucions que tinguin una implicació en la ciutadania a dia d'avui més pràctica i no només un discurs simbòlic i nominal.
Joan Puigdomènech.
Home, aviam, refaig la pregunta, eh? Uh-huh. És de competència municipal el fet que, diguéssim, inhabilitin el president de Catalunya o que posin a la presó, en fi, el vicepresident, no? Collons, perdó, disculpin, eh? De competència municipal, és de competència fins i tot de casa meva, aquest tema. O sigui, és ja és de competència personal, diguem-ne, no? Estem parlant d'una cosa... afecta el ple municipal. Bueno, aviam, és que ens afecta, jo diria, quasi pràcticament a la taula de cadira del meu despatx, i per tant no podem fer veure que això no n'hem de parlar. N'hem de parlar, són coses molt greus.
Sergio Blázquez, que sí. ja més o menys ho ha dit abans, però...
Sí, però quería matizar algunas cosas. Yo creo que el pleno del Ayuntamiento de San Cugat tiene que ser y abordar problemáticas sobre todo locales. Ello no quita que muchas veces tengamos que hablar de asuntos que son supramunicipales y que pueden competir, digamos, o hablar de Cataluña, del resto de España o incluso de temas mundiales, ¿no? Uh-huh. En el fondo, cuando vamos a hablar de la emergencia climática, pues bueno, estamos hablando,
claro,
un poco del planeta.
Bien, o sea, que, digamos, todo,
que, ¿no? Que tiene que ser sobre todo, digamos, local, pero bueno, al final, digamos, también tenemos que hablar de otras cosas que nos trascienden, por lo menos si tenemos que hablar de este tema, pues tenemos que hablar. Ahora, hagámoslo para nosotros, hagámoslo en el lugar y en el momento indicado, que es seguramente el pleno, el ordinario, y no hagamos un pleno extraordinario. Y luego, sobre todo, y aquí sí que quería remarcarlo, no hagamos un uso partidista de la institución, forzando plenos extraordinarios, y al final, digamos, parece ser, digamos, que los ayuntamientos tienen que ser una plataforma, digamos, añadida del procés cuando no tendría que serlo, o una correa de transmisión del nacionalismo cuando tampoco tenía que serlo, cuando no es su papel. Por lo tanto, hablar de todo, sí, por supuesto, pero en los plenos ordinarios.
Doncs en un tres i no res ens plantem a les 10 del matí. Per acabar, ràpidament, primeres impressions a la formació de govern del govern espanyol. És un tema que no és de competència local, però com que això no és el ple, el traiem aquí. Alba Gordó.
Res de dir, nosaltres no esperem res d'això. Nosaltres tenim un pacte que esperem que es compleixi, i si es compleix, mentre es compleixi, doncs ho farem d'alguna manera, i a Sant Cugat i a Catalunya i a la resta dels països catalans seguirem treballant per aconseguir una majoria que faci inevitable aquest referèndum.
Pablo Becerra, composició del nou Consell de Ministres.
Jo crec que el nou govern, com ja va passar fa un any i mig, està despertant moltes il·lusions, moltes ganes, i que en la major part de la població hi ha una gran esperança que aquest govern duri i que faci totes les modificacions i totes les noves regulacions i totes les noves polítiques i les reformes que estem necessitant urgentment des de fa molts anys. Hi ha molta gent afectada que està esperant i no cal esperar molt més temps per trobar solucions pels problemes més urgents de la societat espanyola en general i en català en particular.
Joan Puigdomènec.
Bé, anem a veure-ho. És l'únic que se m'acudeix de dir, bueno, d'aquí, no sé, dos mesos parlem-ne, aviam què és el que passa. Home, molta, una gran il·lusió i tal, la veritat és que no tinc, però bueno, però escolteu, també, diguéssim, les coses han de començar a funcionar, no? I veure aviam què és el que passa.
Sergio Blázquez.
Sí, imagino que efectivamente hay mucha gente ilusionada porque hay 22 ministros, ¿no? Si cuentas a los 22 y a sus familias, yo creo que entonces te sale bastante gente ilusionada, ¿no? Dejando un poco de parte las ironías, es legítimo, ¿no? La formación de este gobierno, legitimidad absoluta. Ahora, yo creo que tiene muy mala pinta, que caerá en sus propias contradicciones, tanto en la asociación del Partido Socialista con Podemos y luego, digamos, con el apoyo de los nacionalistas, y por lo tanto le veo muy, muy poco recorrido. Creo que sus propias contradicciones harán que fracase.
De tota manera, els nacionalistes de Vox encara no li han donat suport, eh?
Bueno, però ja tenim president, no?
Pablo, no sé si volies apuntar
ràpidament. És un govern amb persones de molta experiència professional, no és un govern només polític, tot i que és una coalició.
Té molta experiència professional, precisament no.
I amb persones amb perfil tècnic que
bueno, sí, jo no te diré nada de Pedro Duque, però hi ha altres.
Que estan enfocades a fer la feina correctament i bé.
A mi em fa gràcia veure, per qüestió personal, veure com el Manel Castells portarà el tema d'universitats, que és, bueno, és un, aviam, és un ideòleg, que és un intel·lectual, bueno,
amb molt prestigi, cal veure si té també la mateixa capacitat i eficàcia en la gestió.
A nivell polític. Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies a l'Alba Gordó per Esquerra Republicana, el Pablo Ecero pel PSC, el Joan Puigdomènec per Junts i el Sergio Blázquez per Ciutadans. Gràcies. Ens trobem la setmana que ve. Els deixem ara amb el Sant Cugat a fons.
Molt bé.